dia de guerres fa molt llarg, i avui la guerra d'Ucraïna ha arribat als 1.000 dies. I amb la seva ja també 1.000 nits, perquè cada minut compta. I aquest 19 de novembre no ha quedat només com una data simbòlica.
Putin is focused on winning this war. He will not stop on his own.
Han passat coses significatives. Kiev, per primera vegada, ha utilitzat míssils nord-americans en territori rus. I Vladimir Putin ha signat un decret que rebaixa molt el llistó per respondre atacs amb armes nuclears.
We are convinced that the nuclear weapon is first and foremost.
Explicarem quins supòsits preveu el text perquè el president Putin pugui prema el botó vermell, tot i que el ministre d'Exteriors Lavrov parla, com ha fet Rússia habitualment, del poder dissuasiu de les armes nuclears. Entrevistarem el coronel retirat Manuel Morato, que va ser agregat de defensa a Rússia i Ucraïna, i ens analitzarà aquests 1.000 dies de guerra el periodista Cristian Segura.
Catalunya nit.
El 29 d'octubre a la nit, en una residència per a gent gran de Sedaví, es va viure una situació límit. L'aigua començava a inundar-ho tot i tenien 124 avis i àvies en perill. Els 10 treballadors del centre els van pujar a tots a coll per les escales. El primer pis va quedar inundat, però no va morir ningú. Al Catalunya Nit entrevistarem en directe dues de les treballadores. La patronal catalana de centres geriàtrics, avui, les ha premiat i seran amb nosaltres. Això el dia que el president valencià ha escollit un militar retirat nascut a Figueres per liderar la reconstrucció de la Dana. Tindrà càrrec de vicepresident. Rafa Nadal ha jugat aquesta tarda el que segurament ha estat el seu últim partit com a tennista professional. En parlarem amb la persona que més anys l'ha entrenat. Ha estat, de fet, alguna cosa més que un entrenador. És Toni Nadal, el seu tiet. I Sopa de Cabra presenta aquesta hora Ànima, el seu nou disc. Connectarem en directe amb el Palau de la Música. Són les 10 i 3 minuts, ets a Catalunya Ràdio, jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Ucraïna ha atacat Rússia amb míssils balístics nord-americans, un fet que no havia passat fins ara i que coincideix amb els 1.000 dies de conflicte entre els dos països des que el president rus Vladimir Putin va ordenar la invasió de la República Exsoviètica. Moscou havia advertit que el llançament de míssils de potències estrangeres dins de la Federació Russa canviaria la naturalesa del conflicte i possiblement per això avui Putin ha anunciat un canvi en la seva doctrina nuclear. Ignasi Abad, bona nit.
Bona nit.
Què vol dir això que Rússia actualitza la seva doctrina nuclear?
Doncs que amplia els supòsits en els quals pot respondre amb armes nuclears un atac exterior que suposi una amenaça crítica per a la sobirania o integritat territorial del seu país. Bàsicament, diu que qualsevol atac d'un país que no té armes nuclears, com per exemple Ucraïna, però que estigui fet en col·laboració amb una potència que és nuclear, com per exemple els Estats Units, doncs això serà considerat com un atac conjunt. El ministre d'Exterior rus, Sergei Lavrov, però, diu que, de fet, en el fons no hi ha cap novetat fonamental en el decret aprovat avui.
L'actualització de la doctrina militar russa no afegeix res que Occident no sabés, ni inclou res diferent, permeteu que ho digui així, del que diuen els documents o la doctrina nord-americana sobre què fer amb les armes nuclears.
Ara bé, el nou decret rus inclou nous perills militars, com ara, per exemple, la creació de noves coalicions militars o de blocs o aliances, les accions d'un adversari potencial encaminades a aïllar part del territori rus o les maniobres militars a gran escala que es facin a prop de les fronteres amb Rússia per part d'un adversari. Lavrov insisteix que l'atac d'avui suposa una escalada en el conflicte, però recorda que les armes nuclears estan per dissuadir.
Estem convençuts que les armes nuclears són, abans de res, un armament per limitar, per prevenir qualsevol guerra nuclear.
Aleshores, en quins casos, Ignasi, segons el decret de Rússia, podria respondre amb armes nuclears?
Doncs, en principi, qualsevol atac directe fet per Ucraïna amb drons, armes hipersòniques, avions o míssils de creuer fets amb participació o suport d'una potència nuclear, és evident que el missatge va dirigit clarament als Estats Units, a França i al Regne Unit, que subministren armes i equipament militar a Ucraïna i són potències nuclears a aquests tres països. És una manera de fer una alerta en la política també de dissuasió nuclear. No ajudeu Ucraïna perquè podeu acabar rebent. La qüestió és què farà ara Rússia, una vegada ja ha utilitzat aquests míssils balístics nord-americans, en principi aquesta matinada, per atacar ja territori dins de la Federació Russa.
Molt bé, moltes gràcies, Ignasi. De moment, la diplomàcia europea ha rebutjat de ple la nova doctrina de Putin, mentre els 27, però, no s'acaben de posar d'acord sobre si autoritzen Ucraïna a fer servir míssils balístics, com sí que ha fet els Estats Units. Per la seva banda, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha pressionat la Unió Europea perquè s'impliqui més en la guerra. Una jornada que ha seguit des de Brussel·les, Jordi Baró.
1.000 dies de guerra a Ucraïna assenyalats a la Unió Europea amb missatges múltiples de compromís amb Kiev i amb una censura del cap de la diplomàcia al canvi de doctrina nuclear de Putin. Josep Borrell ho rebutjava després de presidir una reunió de ministres de defensa dels 27.
Qualsevol crida a una guerra nuclear és una irresponsabilitat. Ho hem d'anomenar pel seu nom. No és la primera vegada que Putin juga a l'aposta nuclear. Ho condemnem.
La bandera ucraïnesa ha onejat al Parlament Europeu avui amb motiu dels 1.000 dies de guerra i a l'interior, en una sessió extraordinària, en directe per vídeo i llargament ovacionat pels eurodiputats, Zelensky ha advertit que el contingent nord-coreà a Rússia pot passar d'11.000 a 100.000 soldats i reclamava més ajuda a Europa.
No ens ha d'espantar fer més coses. Putin està centrat a guanyar aquesta guerra. No pararà. Cada dia és un bon dia per pressionar Rússia més fort.
El debat és si seguir l'exemple dels Estats Units i permetre a Ucraïna que utilitzi armes de llarg abast dins de Rússia. L'OTAN s'ha posicionat a favor que els aliats lliurin les armes sense restriccions.
Doncs volem afegir a aquesta hora una veu experta sobre tot això. Es tracta del coronel d'artilleria retirat Manuel Morato, que va ser agregat de defensa a Rússia i Ucraïna i que és president de l'Institut de Debat i Anàlisi de Polítiques de Seguretat. Buenas noches, señor Morato.
Hola, buenas noches.
Una noche en que justo llegamos al día 1000 de guerra. Podría ser una fecha simbólica, pero están pasando cosas que no sabemos hasta qué punto son trascendentales. Por un lado, tenemos este nuevo decreto ruso. ¿Me escucha bien? Sí, me escucha bien.
Entrecortado en algunas ocasiones.
Vamos a intentarlo. A ver, le quería preguntar hasta qué punto tiene trascendencia el nuevo decreto ruso donde se actualiza esta doctrina nuclear.
Bueno, pues mire usted, mi experiencia de mi estancia en Rusia es que los rusos les gusta. Hay mucha legislación. Era una de las cosas que los extranjeros siempre veíamos, que era todo muy complicado. Pero lo que sí veíamos es que había leyes y normas para todo. Y si no había una norma, pues desde luego aquello no funcionaba. Quiero decir con esto que intentan, o yo creo que por lo menos es, ya digo, mi impresión, que ellos intentan tener normas para todo. Esto evidentemente es una forma más.
Doncs sembla que...
adaptándola a la actual situación de la forma más favorable, claro, para que surta algún tipo de efecto. Me refiero a efecto tanto psicológico, tipo aviso, amenaza o como queramos llamarle, y en todo caso también, que eso es lo más preocupante desde mi punto de vista y conociendo el sistema, que lo adaptan a una situación que es la que ellos quieren en este momento, y que le beneficiaría más, porque este cambio que han hecho, pues aparte de dejar totalmente la de
no Putin, No podem seguir amb aquesta conversa, teníem problemes amb el so, intentarem recuperar-la, ho farem si és possible, però enteníem per una banda el que ens estava dient el senyor Manuel Morato d'aquest efecte psicològic que podien tenir aquests plans de Putin, que una de les seves armes precisament és tenir totes les opcions damunt la taula. Parlem ara de les represàlies contra els països europeus que donen suport a Ucraïna, que es podrien notar fins i tot a fons del mar. Em diuen, però, que hem recuperat la connexió amb el senyor Morato. Nos estaba contando, justo cuando se ha cortado la conexión, de este efecto psicológico, por un lado, que podía tener el hecho de que Putin baje el listón para utilizar el armamento nuclear. No sé si sobre el terreno también puede tener efecto a la hora de que Ucrania utilice de una manera u otra sus misiles. Hoy, por ejemplo, por primera vez ha habido lanzamiento de misiles, en concreto 6, según Rusia, por parte de Ucrania en territorio ruso, después de que los Estados Unidos dieran luz verde. ¿Cómo ve este movimiento?
Bien, pues efectivamente veo que pueden estar de alguna manera relacionados, aunque el cambio en la doctrina nuclear ya se anunció de que estaban trabajando en él en el mes de septiembre, ha sido hoy cuando se ha firmado y lo que usted me está comentando de este ataque ha sido a raíz de lo que trascendió el domingo, de que Estados Unidos había autorizado la utilización de estos misiles ATACMS, que se llaman, y que son misiles, tienen mayor alcance, son misiles que son más difíciles de detectar, que pueden tener además, que esa es una de las cosas, pueden llevar unas ojivas de racimo, con cientos de bombas más pequeñas, que algunas pueden hacer explosión y otras quedarse ahí para un futuro. Con lo cual, tienen ese tipo de ojivas o también una ojiva única, que entonces es mucho más potente, claro, y que se utiliza para otro tipo de objetivos. No sabemos cuáles son las que está utilizando o las que puede utilizar en un futuro Ucrania, si dispone de ellas, claro, porque tampoco sabemos qué cantidad va a tener. En todo caso, lo que sí hay es una correlación entre... o puede haber una correlación entre lo que sucede, el paso que da Ucrania, el paso que da Rusia. Aunque ya digo que lo de Rusia, del arma nuclear, de la doctrina nuclear, estaba previsto ya el cambio. Este cambio, yo le decía que tenía una trascendencia que puede ser psicológica, pero también sobre el terreno, que era lo que usted me aludía, pues también, porque eso es lo que da la cobertura legal hacia el mundo también, de decir, bueno, es que figura en nuestra doctrina el uso de estas armas, no solo ya como era antes cuando me ataca un país que tiene armas nucleares, sino que ahora permite que se puedan utilizar, que Rusia pueda utilizar el arma nuclear contra un país que no tenga armas nucleares, pero que un aliado suyo sí las tenga. Entonces eso, claro, deja abierta la puerta para que Rusia utilice el arma nuclear contra Ucrania, aunque Ucrania no tenga armas nucleares.
De hecho, podría ser el caso de hoy, ¿no? Porque ha utilizado misiles de Estados Unidos.
Bueno, efectivamente, esto, por eso la situación cada vez se complica más, evidentemente. Por eso algunos decíamos de hace tiempo que había que buscar la paz, porque cada día que pasa, bueno, por varias razones. Una, porque efectivamente cada día que pasa se complica más todo y nos mete a nosotros más en una posible guerra contra Rusia. Y por otra parte, porque cada vez estamos viendo que Ucrania no está ganando la guerra, sino que aunque haya conseguido meterse en Kursk y en este momento controlar una parte de territorio ruso que habían desalojado y que prácticamente allí... pues no queda, allí sí que no hay, ahora parece que no hay nada más que militares en esa zona, pero sin embargo, en la parte del Donbass y la parte que se ha anexionado Rusia, que forma ya parte del territorio ruso, cada vez Rusia lo tiene más consolidado y además va avanzando lentamente, pero va avanzando. Es decir, en este momento y en comparación con cuando se inició la guerra, Rusia controla casi un 20% del territorio de Ucrania, que tenía Ucrania antes de la guerra. Entonces esto quiere decir, bueno, pues que no va ganando, evidentemente, Ucrania.
¿Y usted ve real el riesgo de guerra nuclear o no?
Pues mire usted, tampoco veíamos antes, esto al ser una escalada, no sabe uno cómo puede terminar. Yo siempre he dicho que si uno tiene un arma, si se ve con el agua al cuello, al final la utiliza, aunque diga que no la va a utilizar. Y pongo el ejemplo simple, siempre pongo el mismo de usted tiene un arma en su casa, pero no la va a utilizar de ninguna manera. Pero ¿qué ocurre si llega alguien a su casa mucho más fuerte que usted, y abusa y ve usted que están haciéndole daño a su mujer, a sus hijos? Al final utiliza el arma. Entonces, si, como dice Rusia, para ellos es un problema existencial el Ucrania, si Ucrania ganase la guerra no se acaba, o sea, no podría ganar la guerra. Lo que podría hacer sería ganar una parte, o sea, una batalla más, hacerle mucho daño, pero entonces en ese momento Rusia utilizaría el arma nuclear. O sea, si Rusia se viese, y más con estos cambios que está haciendo en su doctrina, pues está muy claro. Y está muy claro, y es, o sea, yo no digo que la vaya a utilizar, pero que si se viese en unas circunstancias realmente como que no puede utilizar otro tipo de armas para defenderse, de acuerdo con su, pues, lógicamente, nosotros consideramos que ella es la que ataca, pero ella también se considera atacada, lógicamente. Entonces, si ella se viese que no puede resolver la guerra con sus medios convencionales, que hoy por hoy tiene muchos que no ha utilizado, o sea, hay muchas armas que Rusia no ha utilizado, y Rusia no ha puesto a su país, a su estado, no lo ha puesto en pie de guerra, en el sentido, no solo no ha declarado la guerra por ese motivo también, claro, sino que el llamamiento que hace a filas para ir a la guerra está echando mano ahora, por ejemplo, de los coreanos, según dicen, porque no está comprobado todavía que estén ya incorporados a la guerra, pero está echando manos de eso, pero porque no quiere utilizar a sus hombres, porque no quiere crear mayor problema interno. Por decisión política, claro, pero que lógicamente si quisiera, pues evidentemente Rusia tiene muchos más hombres para poder llevar a la guerra si quisiera, que es el problema que tiene Ucrania. Ucrania tiene muchos problemas, desgraciadamente, porque es nuestro aliado, pero la realidad es que no tiene hombres suficientes y no tiene armamento suficiente, porque está pidiendo siempre más y lógicamente, y bueno, hay munición y mantener la guerra, como todos sabemos, que supone un esfuerzo económico enorme.
Sí, sí, está claro que Ucrania pasa por un momento muy complicado, que tendremos que ir viendo cómo todo esto avanza, pero le agradecemos muchísimo, señor Morato, que nos haya atendido esta noche en directo aquí en el Catalunya Nit, y finalmente lo hemos escuchado muy bien. Muchísimas gracias, un abrazo.
Muchas gracias, adiós.
Doncs les represàlies contra els països europeus que donen suport a Ucraïna es podrien notar fins i tot al fons del mar. Això és el que sospiten Alemanya, Finlàndia, Lituània i Suècia. Núria Har.
Sí, el govern alemany dona per fet que la causa dels danys als cables de fibra òptica sota el mar Bàltic només pot ser per un sabotatge, tot i que no assenyala directament a ningú. El ministre de Defensa alemany, Boris Pistorius, considera que el cable malmès no es pot explicar per una casualitat.
Ningú es creu que aquests cables s'han tallat sense voler. Tampoc em crec les versions que diuen que podrien haver estat àncores que han malmès els cables.
Schaden angerichtet haben.
Els cablejats malmesos cobreixen centenars de quilòmetres sota el mar i serveixen perquè Alemanya i Finlàndia, i Lituània i Suècia transfereixin dades. En el cas alemany, el cable segueix el mateix recorregut que fa el gasoducte Nord Stream sabotejat ara fa un parell d'anys.
Molt bé, moltes gràcies, Núria. Doncs dimarts 19 de novembre, 1.000 dies de guerra, això es diu ràpid, però costa de fer-se la idea de fins a quin punt es pot fer llarg un sol dia de conflicte. Ara volem afegir la reflexió del periodista del País, Cristian Segura, col·laborador també del Catalunya Nit, que ha passat a Kiev bona part d'aquests gairebé 3 anys.
Avui fa 1.000 dies de la invasió russa a Ucraïna. És una xifra simbòlica que coincideix en el, possiblement amb el moment més difícil que està vivint el país en el front. Els russos avancen per tots els flancs del front de Donetsk, amenacen d'encerclar Kupiansk, una ciutat bastió a la província de Kharkiv, estan de nou bombardejant i destruint el sistema energètic ucraïnès, provocant un nou hivern, talls en els subministraments bàsics, com pot ser llum, fins i tot l'aigua calenta, a milions de ciutadans en els mesos ja de fred. Els russos també estan fent retrocedir les tropes ucraïneses a Kursk, la província russa que, per una aposta personal de Zelensky, les forces armades ucraïneses van envair parcialment. I va ser una aposta personal de Zelensky perquè ho volia demostrar que a Rússia, que és dèbil, que és vulnerable en el seu territori per futures negociacions, i també volia que el Kremlin traslladés tropes que té en altres sectors del front per defensar el seu territori. Doncs bé, no està succeint això. Tot això va en paral·lel amb un ajut militar internacional per Ucraïna que va de baixada. I això malgrat aquest anunci recent de l'autorització de Joe Biden de que Ucraïna pot utilitzar els seus míssils de llarga distància, ATACMS, contra objectius a Rússia. Bé, això és una notícia moderadament esperançadora pels ucraïnesos perquè s'ha establert la condició de que només poden ser utilitzats a curs, i a curs ja estan utilitzant míssils estadounidencs de precisió, tot i que no de tanta llarga distància. Hi ha un escotament generalitzat, no només a fora, però també no sé, internacionalment, sinó sobretot a Ucraïna. Recordem, fa poc ho va dir el mateix president Zelensky, el principal problema ara de les forces armades és que ningú vol, és que, no, ell no ho va dir així, però és cert, és que ningú vol anar a combatre, perquè el panorama és desolador. I com el mateix Zelensky ha dit, ell vol, és el primer, i tothom vol que aquesta guerra acabi el 2025. S'ha de veure com. I d'això dependrà en bona part en el que decideixi el proper president als Estats Units, Donald Trump, que ja ha dit que això vol que acabi en qüestió de dies i que ha de suposar sacrificis per part de les dues bandes. Però bé, hi ha una altra banda, que és Rússia, Vladimir Putin. Vol ell aturar la guerra, vol negociar, i en aquests moments té la paella pel mànec. És una incògnita. De moment el Kremlin ha dit que no vol negociar cap alto el foc. No està clar que, malgrat el que vulgui Trump, ho vulgui el Kremlin. La meva opinió és que en aquests moments hi ha una incògnita encara més gran, i és la Xina. La Xina és segurament l'única potència que pot realment fer, pot obligar, pot pressionar Putin a seure a negociar. S'ha de veure quin paper jugarà Beijing en aquest proper i decisiu any 2025.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Sis minuts i arribarem a 2:15 de la nit. Carlos Mazón ha nomenat un militar retirat com a nou vicepresident valencià. El tinent general Francisco José Gampampols ha estat l'escollit per Mazón per liderar les tasques de reconstrucció dels municipis castigats per la Dana. Àlex Giral Robert.
Nascut a Figueres, Gampampols no té experiència política, però havia tingut responsabilitats en els serveis d'intel·ligència de les Forces Armades i en el desplegament a l'Afganistan. El president valencià s'agafa aquí per justificar el nomenament, mentre el militar ha assegurat en declaracions a punt que no podia declinar la proposta.
Pues se lo piensa el que vuelve a defender España de los españoles, y en Valencia cuando estuve destinado me sentí un valenciano y un español más, así que imposible decir que no.
La profesionalidad, la experiencia técnica de un hombre preparadísimo para coordinar grandes trabajos como los que necesitamos para la gran recuperación y normalización de Valencia.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrat la decisió, però ha collat encara més el president Mazón.
Creo que el señor Mazón ha hecho algo que tampoco ha hecho ningún político del gobierno central, ¿no? Que es poner su futuro político en manos del éxito de la recuperación económica.
Declaracions a la COPE. Per la seva banda, Pedro Sánchez s'ha dirigit a Feijóo des de Rio de Janeiro per reclamar-li que deixi de pressionar per fer saltar Teresa Rivera de la Comissió Europea.
Si el señor Feijóo quiere defender al señor Mazón, que lo haga, está en su derecho, pero que no lo haga en contra del Estado autonómico, en contra de los intereses de España y en contra también de los intereses de Europa.
I encara sobre els efectes de la Dana Manel, un parell de punts més, la xifra oficial de desapareguts ha baixat a 8, mentre que la de morts es manté en 219. I avui els reis espanyols han tornat a visitar municipis afectats, aquesta vegada sense fang ni escridassades.
Molt bé, gràcies, Àlex. Des que hi va haver aquesta Dana el 29 d'octubre, hem escoltat actuacions molt lloables de molts ciutadans del País Valencià, alguns que es van arriscar molt per ajudar altres persones. I entre elles hem conegut les històries de la plantilla d'una residència de la tercera edat del municipi de Sedaví, a la comarca de l'Horta Sud. Van portar a coll a més de 120 residents fins a les plantes altes del centre per allunyar-los de l'amenaça de l'aigua. És per això que dues d'elles, en nom de tot l'equip, han rebut aquesta tarda una distinció atorgada per l'ACRA, que és la patronal catalana de centres geriàtrics. Es tracta d'Anna Belén Calero, coordinadora d'auxiliars, i de Raquel Albors, infermera de la residència geriàtica Nova Edat, a qui podem saludar ara mateix en directe aquí al Catalunya Nit. Anna Belén, Raquel, bona nit.
Bona nit.
Bé, antes que nada, quería preguntaros cómo ha ido el acto de entrega del premio.
La verdad que muy bonito, muy gratificante. Muy bien. Y poder salir un poco de nuestra zona, la verdad que se agradece.
Claro.
No ver barro durante unas horas, la verdad que se agradece.
Claro, ya me lo imagino,
sí,
que está siendo duro.
La verdad que sí.
Lo que estoy seguro que tampoco olvidaréis es lo que pasó el día 29 de octubre. Estabais en la residencia trabajando. ¿Qué es lo que pasó?
Pues estamos en el turno del día trabajando.
Y ninguna de las veces pudimos volvernos a nuestra casa. Pues quedarnos. Y de un momento a otro nos llamaron que las alcantarillas estaban desbordando y entonces nos dimos cuenta.
Estaba entrando agua en la residencia como una masa marrón, porque era todo el agua con barro que iba trayendo.
Y en ese momento pues empezamos a subir
a todos como pudimos.
Y sin pensarlo.
O sea, es que fue sin pensarlo. A los que iban en tacata, que podían caminar, ayudándoles poco a poco a subir, y ya empezamos a subir las sillas. Vimos que las sillas pesaban mucho. Empezamos a dejar las sillas ahí abajo y a subirlos a ellos sin sillas. O sea, fue una locura, la verdad.
Al final nadie quedó herido, entiendo.
No, nadie.
Subieron todos y todos vivos y bien, la verdad.
Con eso es con lo que nos quedamos, la verdad, que están todos bien y están todos a salvo.
Claro.
Porque fue una noche muy dura, la verdad. O sea, no pasaban las horas.
Claro, me lo puedo imaginar. Ana Belén, una vez pasasteis la noche todos en los pisos elevados, ¿cómo fue esa noche y cómo intentáis al día siguiente recuperar la normalidad, si es que eso es posible?
Pues nada, los mantuvimos a todos en las tres plantas porque pensábamos que de la primera planta nos llegaría el agua, los volvimos a subir a la segunda planta y nada, los fuimos acoplando donde pudimos y nada, al día siguiente sin poder bajar a la planta baja porque toda la planta baja de la residencia quedó destrozada.
Y Raquel, supongo que ellos también deberían estar preocupados por saber si sus familiares estaban bien.
Sí, bueno, esa noche llamaron muchísimos familiares, o sea, esa noche llamaron muchísimos familiares. Yo acababa el turno de tarde, entonces yo ya no me correspondía tener el teléfono, era mi compañera la que lo tenía. Y la pobre es que no paraba de recibir llamadas, todo eran familiares, 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 hasta que ya perdimos el teléfono, no pudimos contactar más con ellos, y al día siguiente desde la dirección de la residencia nos llamaron que estaban contactando con todos los familiares, contando la situación y que todos estamos bien. Entonces, por lo menos ahí de esa manera ya hablábamos con los residentes diciendo, bueno, tranquilos, que vuestra familia está avisada, todos saben que estáis bien, que están desde dirección hablando con todos y saben que todos estáis bien. Así que tranquilos, que por lo menos informados están.
Raquel, hemos leído que incluso llegasteis a salvar a 4 personas que no eran de la residencia. ¿Cómo fue eso?
Más de 4.
Más de 4.
A las 4 de la mañana que consiguió bajar el agua, claro, nosotros no podíamos bajar a la planta debajo porque todas nuestras paredes eran cristales, entonces estaba todo lleno de cristales. Pero gente desde sus casas, que a las 4, cuando empezó a bajar un poco el agua, pudieron bajar, ayudaron a muchísima gente que había por ahí, de repente a las 4:30 de la mañana o así, llegaron como 8 personas o así, que estaban ahí muchas horas dentro del agua. O sea, es que eso fue encima ya, cuando nosotros ya dijimos, vale, vamos a descansar un poco, fue eso que cierran los ojos 5 minutos, que dices, mira, parece que hayan pasado 2 horas, y de repente Ana Belén viniendo, chicas, que ha venido gente, y miramos la hora, en plan, bueno, venga, que habrán pasado 2 horas, pues no, es que no habían pasado ni 20 minutos, y ya bájate, cúralos, apáñalos, les dejamos ducharse a todos, les dejamos ropa, se quedan todos durmiendo, nos apuntamos los datos de todos para que desde dirección supieran quién había ahí y se pusiera en contacto con la gente, de que esa gente estaba allí, que no estaban desaparecidos, ni que estaban allí sanos. Entonces, eso fue una locura, la verdad.
Ana Belén, no sé si psicológicamente, tanto residentes como trabajadores, ¿estáis bien o si se nota el golpe? ¿Cómo estáis?
Pues la verdad que sí, que se nota el golpe. Mucho, de hecho, todavía trabajadores estamos todavía afectados por la dana, en casa y todo. Y los residentes, pues algunos muy desorientados, pero poco a poco.
¿La residencia continúa funcionando, Raquel?
Sí, la residencia continúa funcionando igual, están como en COVID, sin bajar de sus habitaciones, todas las habitaciones comen en la habitación, están en la habitación. Ahora, a día de hoy, la planta baja ya está limpia, por lo menos, y los que son más independientes ya pueden bajar. Pero claro, hay muchos que aún no pueden bajar. Suerte que nosotros en la primera planta tenemos como la zona de asistidos, que es las personas más dependientes, y esas personas, digamos que están haciendo su vida normal, porque no bajan bajo, están ahí en el comedor ese. Entonces las personas, digamos que están haciendo su vida normal, pero los que son más independientes, que están en el tercer y en el segundo y en el tercer piso, esa gente pues ya quiere ir bajando, ya quiere bajar, quiere hacer vida. Entonces algunos estamos dejándoles bajar pues con vigilancia y con tal, y pues así de esta manera por lo menos están intentando hacer una vida más normal.
Ahora que hablabas de comida, no sé si es verdad también lo que nos han contado, que alguno de los residentes os recordó que esa noche de la dana se habían quedado sin postre.
Desde luego, es que yo me acuerdo de un hombre que nos lo estábamos... Claro, llegamos a la al comedor y empezamos a cogerlos a todos sin decir nada. Los cogías de la silla y te los llevabas corriendo. Y me acuerdo de uno que se agarró a la mesa. Me dijo, no, que yo no he acabado. Y me acuerdo, por favor, yo, vámonos. Y yo, que hay que irse, que no se puede acabar. Y el que enfadado, que no había acabado de cenar, que quería su plato de cena. Nosotros, hay que dejarlo así, ya comeremos luego más. Y así fue, es que fue una odisea, de verdad.
Claro, ya para terminar, todos sabemos que cuesta mucho mover a una persona. No solo es necesaria fuerza, sino también técnica. No sé cómo lo conseguisteis y si al final eso puede haber unidos también más a vuestros residentes.
Hombre, pues yo creo que sí, que al final vivir tantas cosas al final te une. Y yo creo que todo lo que vivieron esa noche les tiene que unir. O sea, es que además ellos en ese momento como que no eran muy conscientes, y la verdad es que es lo que yo he recatado muchas veces, se portaron todos súper bien. O sea, es que fueron todos intentaron ayudar de la mejor manera posible. O sea, nos veían a todos como íbamos devastados, corriendo para arriba, para abajo, y la verdad que se comportaban todos súper bien.
Pues Ana Belén y Raquel, muchísimas gracias por atendernos hoy en directo esta noche. Felicidades por el premio y ojalá que poco a poco todo vuelva a un sitio mejor del que estamos hoy. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, por hacer esto visible y que se vea, porque fue increíble lo que tuvimos que vivir y lo que seguimos viviendo a día de hoy en nuestros pueblos. Así que muchísimas gracias, de verdad.
Un abrazo fuerte.
Fins a la mitjanit, les notícies pensades, amb Manel Elias.
Passen 5 minuts de 11:15 de la nit. Salvador Illa reclamarà l'oficialitat del català a la presidenta de l'Eurocambra demà a Brussel·les. El cap de l'executiu ha escollit la capital europea com a primer viatge institucional a l'estranger i per això anem cap allà amb la nostra enviada especial, que és la Núria Oriol. Bona nit.
Hola, bona nit.
Quins objectius, Núria, s'ha marcat el govern de la Generalitat per aquest viatge?
El president de la Generalitat defensarà la necessitat de l'oficialitat del català a totes les institucions europees davant la reculada en l'ús de la nostra llengua i també perquè és el nostre dret i signe d'identitat i de cohesió. Salvador Illa li demanarà també, mentrestant que sigui possible, poder fer servir el català al Parlament Europeu. La primera fotografia del viatge, doncs, se l'emportarà al clam del president de la Generalitat davant Roberta Metsola, que faci passes a favor del català, i la segona imatge del seu pas per Brussel·les, el president fent la seva intervenció precisament en català en el plenari del Comitè de Regions, abordant la Dana. Un viatge que té com a taló de fons recuperar la presència i la influència de Catalunya a Europa per tenir poder precisament per temes clau com aquest, però també pels fons europeus que puguin arribar a casa nostra. Pel govern, la normalització del tot de les relacions amb Europa passa també per recuperar la representació a totes les institucions, també la del president com a representant al Comitè de Regions. Sílvia Paneque, portaveu de l'executiu.
Que la presència del president de la Generalitat és un missatge potent de que volem tenir aquesta capacitat d'influència.
El president Illa allarga la seva estada fins dijous a Brussel·les, des d'on viatjarà directament cap a Madrid per la seva primera reunió divendres amb Pedro Sánchez a la Moncloa.
Mentrestant, el Parlament ha commemorat amb un acte institucional els 10 anys de la consulta sobiranista del 9-N. Entre els convidats hi havia Artur Mas, el president que la va impulsar, que ha defensat que, passada una dècada, l'esperit de la consulta, diu, es manté ben viu. Martí Ferrero, bona nit.
Hola, bona nit.
Quina és la vigència que conserva el 9-N, segons l'expresident?
Doncs la d'haver operat un canvi en la mentalitat col·lectiva del país per transitar de l'autonomia a la sobirania. Mas ha demanat no malbaratar aquest capital perquè hi torni a haver una altra oportunitat de futur.
Una part significativa d'aquest país, per ser més justos, decideix passar d'una pantalla que era l'autonomia, per la qual, insisteixo, s'havia lluitat molt durant dècades, a la pantalla de la sobirania. I aquest era el sentit del projecte.
L'altre protagonista de l'acte ha estat Carme Forcadell, aleshores presidenta de l'ANC, que ha reivindicat la unitat d'acció entre polítics i societat civil com la clau de l'èxit del 9-N i com la llavor de l'1 d'octubre.
El 9-N va ser possible per l'estreta col·laboració entre les institucions i la societat civil. Teníem il·lusió, esperança, alegria, motivació i unitat d'acció i un objectiu compartit.
La commemoració ha servit també per reviure dos moments cèlebres d'aquest 9-N. El clam de president posi les urnes de la mateixa Forcadell i l'abraçada d'aquella nit entre Mas i el diputat de la CUP, David Fernández, avui present entre els convidats.
Moltes gràcies, Martí.
Adéu, bona nit.
L'endemà d'una reunió maratoniana al Congrés dels Diputats, la negociació de la reforma fiscal ha deixat en evidència un cop més la debilitat parlamentària del govern de Pedro Sánchez. La tensió política entre Junts i Esquerra Republicana va situar la negociació d'ahir al límit d'un col·lapse que la vicepresidenta i ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, vol reconduir amb un impost a les energètiques que convenci les dues formacions. Madrid, Àngels Lafuente.
Fidel a l'estratègia negociadora, Maria Jesús Montero ha abandonat el Senat sense voler parlar de com van les converses amb els socis d'investidura, sobretot amb Junts i els republicans, i s'ha limitat a reiterar.
Hasta el jueves no se hace la votación final y, por tanto, hasta ese momento estamos trabajando.
Hisenda negocia en temps de descompte per oferir un impost a les energètiques que convenci Esquerra i Junts, una línia vermella que ha situat el PSOE davant un acord de mínims i que depèn d'un compromís, la pròrroga de l'impost a les energètiques que Hisenda ha promès a Esquerra i que s'haurà d'aprovar en una altra negociació. El republicà Gabriel Rufián ha criticat l'estratègia negociadora del govern, a qui adverteix.
El govern se comporta com si esto fuera una lonja en la que lanza aquí
las iniciativas y los grupos que tienen que pelear entre ellos para intentar mejorarlas. Quizá el jueves el gobierno tenga algún problema. Quedan 48 hores, és una eternitat en política.
I per evitar fer enfadar Junts, Hisenda s'ha afanyat a matisar que el futur impost a les energètiques no gravaria les empreses que han fet inversions verdes, com ara Repsol. Sentim Míriam Nogueras.
Estem satisfets perquè allò que nosaltres vam negociar, que és en benefici de Catalunya, que es puguin generar més llocs de treball, que es deixi de tocar la butxaca dels ciutadans de Catalunya, en això ens n'hem sortit.
Podem estar rumiant el sentit dels seus 4 vots imprescindibles per aprovar demà passat tot el paquet fiscal que inclou l'impost a la banca.
I la reforma del reglament d'estrangeria permetrà regularitzar 900.000 immigrants en 3 anys. El Consell de Ministres aprova una modificació de la norma que millora la inclusió de les persones migrades a la societat espanyola. Madrid, Toni Fortesa, bona nit.
Bona nit.
Quines raons hi ha darrere d'aquesta voluntat d'inclusió?
Diríem que n'hi ha dues. La raó humana, la de facilitar la integració de les persones que arriben per buscar un futur millor, i també hi ha la raó econòmica. El nou reglament vol pal·liar els 17.000 milions d'euros que, segons el govern, perd Espanya per discriminació laboral. A més, segons informes del Banc Mundial i de la Comissió Europea, Espanya necessitaria regularitzar uns 250.000 migrants cada any per poder sostenir l'estat del benestar. Elma Said és la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
En definitiva, el reglamento abre puertas que antes estaban cerradas, que nos llevan a la inclusión, pero siendo muy exigentes con los requisitos jurídicos y exquisitos con los derechos humanos.
Quines serien algunes d'aquestes reformes que preveu el nou reglament i com afectarien les persones directament?
Doncs, per exemple, el nou reglament amplia els supòsits pel reagrupament familiar i ara les víctimes de violència de gènere tindran més facilitat per poder reunir la família. Un altre exemple relacionat amb la formació. Una persona que està estudiant amb un visat, quan acabi, podrà obtenir de manera immediata el permís de residència i treball. D'aquesta manera, la incorporació al mercat laboral podria ser més efectiva.
Doncs els experts veuen amb bons ulls la reforma perquè permetrà millorar la qualitat de vida de moltes persones que igualment ja són a l'estat en situació irregular i posen en dubte que es pugui generar un efecte crida. De fet, alguns països, com el Japó, abans de la pandèmia, o Rússia fa 3 anys, van fer regularitzacions massives, tal com ha explicat a Catalunya Informació Antonio Segura, advocat dedicat a l'estrangeria des de fa 33 anys.
Desde luego, en estos momentos faltaría legalizar por lo menos a 500.000 personas. De hecho, está prevista, después de la entrada en vigor de la reforma, una regularización de inmigrantes, porque hay gente que no lleva 2 años en España y todavía no podría legalizarse, pero sigue faltando mano de obra. Entonces sí que por lo menos 600.000 personas sí que tendrían que regularizarse.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT. Hola, hem trobat el cotxe ideal i el volem comprar. Ja hem planejat rutes per marxar amb les bicis noves i volem demanar el préstec que van comentar. Ho tanquem demà mateix? Gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank estem a prop perquè puguis aconseguir el que et proposis. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel. Els nostres torrons.
Amb el cacau seleccionat en origen com ara el Perú, el Congo o Nicaragua, Blanchard elabora la xocolata artesanalment a Barcelona des del 1954. Receptes amb un alt contingut en cacau, acompanyades només dels ingredients justos i necessaris. Descobreix l'essència de cada cacau i transporta't a l'origen. Blanchard. Cacau naturalment.
És de nit quan s'escolta més endins. Però per què?
Perquè la nit és com més vestit. Sí.
És de nit quan arriben preguntes xoc.
Hola, vol dir que els funcionaris a aquestes hores estan escoltant la ràdio?
És de nit i de 12 a 2 quan s'escolta la nit dels ignorants 3.0. De diumenge a dijous i amb Xavier Solà.
Visca la ràdio, visca.
Catalunya nit.
El sol és un lí del nostre hotel. La sent, la sent, la sent del Montjolí.
Gisèle Pelicot, la dona francesa violada per desenes d'homes després que el que era el seu marit la drogués, ha declarat per última vegada davant del tribunal. s'ha encarat amb els 51 homes que seuen al banc dels acusats, entre ells la seva exparella. Aquesta tarda s'ha produït la confrontació entre Dominique Pellicot i la seva filla, que està convençuda que també en va ser víctima. Anem cap a Avinyó, Isabel Galí.
Bona nit. Aquest dimarts els Pellicot tornaven a estar sota els focus perquè els tocava una ronda final de preguntes dels advocats després d'haver escoltat ja tots els 51 acusats per la violació de Giselle. Al matí ha parlat ella i ha deixat el seu titular, el que ella creu que ha estat aquest procés, el judici de la covardia, l'ha anomenat. Era el seu crit d'incomprensió per la trentena d'acusats que a dia d'avui, malgrat els vídeos, encara diuen que ells no la van violar, sinó que van fer el que el seu marit els va demanar de fer i pensant que era consensuat. A la tarda, les preguntes finals han estat per Dominique Pellicot i s'ha reproduït l'intercanvi probablement més dramàtic d'aquest procés, la confrontació entre la seva filla, Caroline Darion, i ell. Quan l'advocat ha preguntat a Dominique Pellicot si va abusar d'ella, perquè hi ha unes fotografies que així ho insinuen, ell ho ha tornat a negar, entre sanglots. Però la seva filla li ha etzibat des del final de la sala: menteixes, no tens el coratge de dir la veritat i moriràs amb la mentida. És un dubte el de Caroline Darion que possiblement no resoldrà en aquest judici. Aquest dimecres al matí, l'interrogatori a Dominique Pellicot continuarà.
La mobilització d'agricultors que des de primera hora de la tarda bloquegen l'autopista A9 en sentit nord, al peatge del Voló, a la Catalunya del Nord, ha afectat camions cisterna espanyols. Els manifestants han buidat el vi que transportava un d'aquests camions. Tenen previst continuar un bloqueig que ha obligat a tallar l'AP7 a la Jonquera i a desviar el trànsit per l'N2. Girona, Maria Rovira.
La protesta en aquest punt ha aplegat un centenar d'agricultors i una vintena de tractors que han bloquejat el trànsit a la sortida del peatge de l'autopista A9 al Voló per anar cap al nord, i en sentit sud no hi ha afectacions. Han deixat passar els turismes i han retingut els camions. La mobilització l'ha convocat Coordinació Rural, el segon sindicat francès del sector, conegut per les seves accions més radicals. El bloqueig ha provocat cues en aquest punt i alguns dels manifestants han anat a buscar camions espanyols que transportaven vi o carn per intentar buidar-los la càrrega. Finalment ho han fet amb un que transportava vi blanc. Les protestes dels agricultors van començar fa més d'una setmana i des d'ahir s'han estès per tot França amb desenes d'operacions per denunciar l'acord de lliure comerç entre la Unió Europea i Mercosur i reprendre les reivindicacions que ja els van mobilitzar fa un any. Els manifestants consideren que no s'han acomplert amb moltes de les promeses en qüestions com la simplificació administrativa o l'eliminació de normes mediambientals o fiscals que no s'apliquen a països europeus amb els quals competeixen.
Passen 2:45 de la nit. A partir de l'1 de febrer, atenció, perquè serà obligatori portar casc per circular en patinet a Barcelona. Ho ha avançat la tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament, Laia Bonet, a la Comissió d'Urbanisme i Mobilitat. Maria Costa.
La mesura entrarà en vigor un cop s'aprovi la modificació de l'ordenança de circulació de vianants i vehicles al ple d'aquest mes de novembre. Una modificació que hi arriba amb consens perquè té els suports garantits de Barcelona en Comú i Esquerra.
Són l'obligatorietat del cas, que només una sola persona podrà utilitzar el patinet, el vehicle de mobilitat personal, i per tant no hi podran anar dues. Hauran de comptar amb els elements de seguretat necessaris per la seva circulació, com llums davanteres i posteriors, i a més també es clarifiquen molt més els espais per on poden circular i on en cap cas poden circular, com per exemple les voreres.
Un cop aprovat, l'Ajuntament farà una campanya informativa i podrà sancionar els conductors de patinet que no portin casc. La nova ordenança també prohibeix aparcar motos a la vorera dels accessos de centres educatius i hospitals.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha començat avui una prova controlada als embassaments de Camarasa, a la Noguera i al Grau, a Osca, per facilitar el transport de sediments. L'operació comportarà una crescuda del riu Cinca, Segre i Ebre. Lleida, Júlia Albacar.
La maniobra que fan conjuntament la Txell i Endesa servirà per estudiar el trasllat de sediments des dels embassaments fins al delta de l'Ebre a través dels rius i a la vegada millorar la renaturalització d'aquests espais eliminant l'excés de vegetació aquàtica. Rogelio Galván és tècnic de planificació de l'organisme de Conca.
És una activitat molt al futur, pues de ser capaces d'aquests sediments que en els embalses s'acumulen, perquè
cuando viene el agua con fuerza, se detiene allí. Pues eso es lo que tenemos que intentar, que no se acumule tanto, que siga circulando en lo posible aguas abajo.
Les crescudes dels rius Cinca, Segre i Ebre poden negar puntualment alguns espais en zones inundables, però no es preveuen desbordaments. En alguns trams, però, s'ha restringit la navegació per precaució. L'operació dura un total de 16 hores, però l'Ebre baixarà alt fins divendres.
El president brasiler Luiz Inácio Lula da Silva insta els països rics del G20 a no posposar la descarbonització per evitar el col·lapse del planeta. Ho ha dit des de la cimera del G20 que s'ha fet a Rio de Janeiro.
Mesmo que no caminemos...
Encara que no avancem a la mateixa velocitat, tothom pot aportar un pas més. Proposo que els països desenvolupats del G20 avancin els seus objectius de neutralitat climàtica del 2050 al 2040, o fins i tot el 2045. Si no assumeixen les seves responsabilitats històriques, les nacions riques no tindran credibilitat per exigir ambició a la resta.
Una reunió que ha acabat avui mateix i que la COP29, la cimera del clima de Bakú a l'Azerbaidjan, s'ha mirat amb lupa, i és que s'esperava que el G20 es pronunciés sobre l'abandonament dels combustibles fòssils. Finalment, no ha estat així, però el document final sí que s'ha demanat més ambició pel finançament climàtic. La COP29 ho ha interpretat com un senyal i confia que això desbloquegi les negociacions. La nostra enviada especial a Bakú és la Montse Poblet.
Hola, bona nit. El fet que el G20 hagi dit que cal augmentar de manera ràpida i substancial les aportacions dels països desenvolupats al finançament climàtic és el senyal que es volia sentir aquí per poder tirar endavant les negociacions. Es tracta de les principals economies del món i a Bakú ningú es volia mullar sense que abans ho fes aquest grup de països que acumula el 85% del PIB mundial i el 80% de les emissions. Que hagin donat aquest senyal pot ser un pas perquè la COP29 es tanqui amb acord, com ens explicava l'expert en negociacions climàtiques, Enrique Gabriel Martúa.
Són importants, són señales fuertes de les principals economies. Adentro del G20 tenemos a BRICS, adentro del G20 tenemos al G7. O sea, son pesos pesados de la economía mundial y de los nuevos y de las nuevas dinámicas geopolíticas mundiales que hoy están atravesando ciertas turbulencias y no hay que ser no tenemos que ser naïf al respecto.
En aquesta batalla pel finançament, Montse, avui a Bakú han alçat la veu els pagesos.
Sí, avui la jornada estava dedicada a agricultura i alimentació i els petits agricultors familiars ho han aprofitat per denunciar que només un terç dels diners que els dos principals fons mundials de finançament climàtic destinen a l'agricultura i la pesca van a parar a projectes d'agricultura sostenible. La filipina Esther Penunia posava l'exemple del seu país per il·lustrar la necessitat que tenen d'accedir a aquests fons.
Només aquest mes al meu país ens han visitat 6 tifons. Els forts vents i les inundacions han destruït granges, collir i bestiar i han afectat com a mínim 2 milions de persones. Però això no és tot, perquè a principis d'any van patir una onada de temperatures extremes i sequera que van assecar els aqüífers i van fer malbé els camps. Quan fa sol, fa massa calor i quan plou, plou massa.
La FAO també ha fet una crida per augmentar el percentatge de fons climàtics dedicats a l'agricultura. Fa 10 anys representaven el 37% del total i ara només el 23%.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Només volia tranquil·litat després de nits humides a la carretera. Ell se'n va posar...
Sopa de Cabra ha portat al Palau de la Música Ànima el seu nou disc després de gairebé 5 anys de silenci. El d'aquesta nit és el primer dels concerts d'una gira que els portarà també per Girona, Lleida, Reus o Mallorca. I allà tenim, seguint-ho tot, en Xavi Cussó i la Marta Vives. Marta, bona nit.
Bona nit, Manel. Sopa de Cabra no rendeix el pas del temps, i tot i que el seu...
Bona nit, malparits.
S'ha tornat menys roquer, ara té la força de tanta vida viscuda, amors, desenganys, reivindicacions i pèrdues. Un llarg camí d'himnes, com el Boig de la Ciutat que esteu escoltant de fons, amb què hem començat el concert, també Mai trobaràs, o el Far del Sud, convertides en tantes històries personals com aquestes.
Jo des dels 15 anys que, quan estava en casernes, que ja els segueixo. I mira, tinc la sort que la meva filla i les meves filles, tant ella com la petita,
La segueixo en sopa, també.
Ostres, per mi és la meva mare, vull dir, és la meva mare. Al menjador, amb les seves cançons i bons records, vaja.
Jo sóc de Costa Rica i sóc molt, molt fan de sopa de cabra.
És la meva adolescència, és la meva adolescència i vinc a buscar records.
Sopa de cabra, què vols que te digui? Que són ben parits, jo els he dit ben parits. Ells diuen mal parits, però els he dit que són ben parits. Els he dit ben parits però mal acabats, però... Però són ben parits, no mal parits o mal parides, com diuen ells.
Gerard Quintana, ha estat una nit d'estrena d'aquest Ànima, el primer disc on han tingut el títol abans que les cançons i on han sumat músics i amics que admiren i amb qui han estat fent aquestes cançons. Alguns com Pol Batlle, Bet Rodergues, Anaïs o Triquell han pujat sobre l'escenari del Palau. D'altres com Xerim Arasté, Santi Balma, Sidoni o Clara Peia hi han estat enmig de cadascun dels acords. Una nit de presentacions on hem tornat als orígens, Manel, que ens recorden que Sopa de Cabra és aquell lloc on viure sense presses i ser l'ombra del teu cor. I jo t'ho diria cantant, però en aquesta hora, al Palau de la Música, ja només quedem en Xavi Cussó i una servidora.
M'ho podíeu haver dit cantant, però està bé, està bé.
Ho podríem intentar, sí, però no.
Un altre dia, un altre dia. Moltíssimes gràcies. Bona nit.
Adéu-siau, bona nit.
Per a què sirve la creativitat? Para resolver problemas. ¿Cuál es nuestro problema? Que tenemos que hacer un menú de 20 y pico platos con alternativos.
Paco Plaza, director de pel·lícules de terror com L'Abuela, Verónica o Rec, mostra ara les entranyes del procés creatiu d'un dels millors restaurants del món. El seu documental, Mugaritz, sin pan ni postre, s'estrena dijous a Movistar Plus després de guanyar la secció culinària de l'últim festival de Sant Sebastià. Marc Garriga, bona nit.
Bona nit.
Has entrevistat Paco Plaza i el protagonista del documental, el xef Andoni Luis Aduriz. Formen bona parella o què?
Bé, no és que siguin bona parella, és que són la parella perfecta, m'explico. Mugaritz, que té dues estrelles Michelin, ha estat 14 anys a la llista dels 10 millors restaurants del món, però ara és el número 81. I això segurament li passa perquè és l'únic que manté un desafiament constant. Cada any tanquen de novembre a abril per elaborar un nou menú que serà únic d'aquella temporada i s'imposen no repetir plats que hagin triomfat en anys anteriors. Per tant, Paco Plaza diu que, acostumat a fer pel·lícules de por, doncs ara ha conegut un home sense por, que fomenta la creativitat a partir d'això, de ser absolutament generós i no temer res.
Andoni és una esponja. Ell ensenya, ell aprende. Su obra és crear ese contexto en el qual les persones poden crecer i aportar parte de sí mismas, alimentándose él mismo de una forma casi vampírica y a la vez devolviendo a los demás el caudal de sabiduría que tiene este hombre. Es alucinante. O sea, esa humildad, esa generosidad, a mí es lo que me parece que es lo que hace que Mugaritz sea un nirvana.
Doncs realment té bona pinta aquest documental. Moltíssimes gràcies, Marc.
Adéu-siau.
Per ser dimarts ve molt animada avui la Gemma Puig. Bona nit, Gemma.
Bona nit, Manel. Doncs sí, ens hem d'animar.
I tant que sí. Com ho has escollit, aquest tema?
Mira, he escollit aquest tema d'Eliot Brut, que es diu Wind and Snow. Perquè és el que passarà demà. Tindrem vent, ventades fortes i, per tant, precaució. Perquè, a més, aquest vent bufarà en llocs on no és tan habitual que ho faci. Els avisos, sobretot, del servei meteorològic, doncs, se situen cap a punts de la costa i al prelitoral central. Aquest vent entre mestral i ponent, que bufarà més força entre el Garraf, el Baix Llobregat i el Barcelonès, cops que podem superar els 70 km per hora, sobretot al matí, ben bé fins al migdia. Però també tindrem neu al vessant nord del Pirineu, la cota de neu anirà baixant, on pot nevar una miqueta més, doncs és cap a la Vall d'Aran, nord del Pallars, amb una cota situada cap als 1.400 metres a la tarda, i el que notarem és que farà més fred, perquè a més, com que farà vent, doncs la sensació de fred serà més marcada.
Molt bé, doncs qui vulgui vent cap al Garraf, qui vulgui neu, que s'enfili a 1.400 metres cap allà al Pallars.
Això mateix, cap bé. A la Vall d'Aran.
Això sí que és un servei important i eficient. Moltíssimes gràcies, Gemma. Bona nit.
Bona nit.